Són les 11 de la nit.
Aquest estiu, viu Ràdio Estel.
Fragment del programa Ràdio Eficàcia, on Javier Muñoz, directiu de la Central de Mitjans i Quimèdia, ens parla sobre l'eficàcia publicitària de la ràdio.
Lo que tenemos muy, muy en cuenta no es solo el cómo y el qué, ¿no?, se comunica, sino es el cuándo y el dónde. O sea, es importantísimo coger a la gente en ese momento clave, además de facilidad absolutamente cognitiva, ¿no? Es muy fácil escuchar la radio. Es muy fácil, te aporta, pues eso, exposiciones claras, buen humor, que antes lo hablabas, es familiar, parece que dicen la verdad, es bueno.
Com has pogut escoltar, la ràdio pot donar a la teva marca molt més del que et penses. Escolta el programa sencer sobre la radioeficàcia a radioeficàcia.cat.
A partir del dilluns 5 de setembre, comença la temporada a Ràdio Estel. Cada dia torna la teva fórmula Estel amb la millor música i els millors espais. A 4:45 de la tarda, de dilluns a divendres, l'espai del Club Més Amics, amb totes les activitats del teu club preferit. Seguidament, Estem amb tu, amb Toni Guerrero. Després de vespres, el Mirador de l'Actualitat, amb Ignasi Miranda. I a 9:00, totes les notícies sobre el món de la cistella a Bàsquet al dia, amb Òscar Merino. Aquest dilluns 5 de setembre, reprèn el ritme amb nosaltres. Segueix el ritme de la nova temporada de Ràdio Estel. Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics. El proper dijous, dia 8, festa del naixement de Maria, molts santuaris i capelles dedicades a la Mare de Déu celebren la seva festa. Una d'elles és la capella de la Mare de Déu de Bellull del claustre de la Catedral de Girona. En parlarem amb el president del capítol de la Catedral, mossèn Jaume Julià. Comencem, com és habitual, escoltant el missatge setmanal del nostre bisbe Francesc. Benvinguts.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts, radioients. I per què no a catequesi? Segurament els pares ja heu decidit, o potser encara penseu, en les activitats extraescolars per als vostres fills, atenent les seves peticions o els vostres criteris amb el desig d'oferir-los una bona preparació per la vida. Heu pensat en la necessitat de la formació cristiana o catequesi per als vostres fills? Certament que la música, els idiomes, l'esport o altres matèries tenen importància pel seu procés de formació, però també en té la catequesi com a formació en la vida cristiana. Tanmateix, és necessari que vosaltres estigueu ben convençuts que la formació cristiana és molt important per al seu creixement i per la seva personalitat. Desitjo donar resposta telegràficament a la pregunta que alguns es poden fer: per què serveix la catequesi? A la catequesi descobriran que Déu se'ns ha donat a conèixer, se'ns ha manifestat, sobretot, en la Sagrada Escriptura, la paraula de Déu. Si es té experiència del Déu de l'amor i de la llibertat, no s'adoraran altres déus. A la catequesi coneixeran Jesucrist i la seva proposta de vida. Si el coneixen, el podran estimar i tenir-hi fe. A la catequesi comprendran i es prepararan per les celebracions dels sagraments, Eucaristia, penitència, confirmació, accions simbòliques en les quals Jesucrist es fa present i actua oferint els seus dons. A la catequesi aprendran les actituds fonamentals per la vida, virtuts i valors, però alhora el perquè d'aquestes actituds i d'aquests valors. No és suficient saber què cal fer, cal també conèixer el per què cal fer-ho. A la catequesi escoltaran respostes a les preguntes més importants de la vida i que en molts moments segur que es plantejaran. A la catequesi coneixeran testimonis vivents de Jesucrist els catequistes, descobriran cristians i cristianes que ofereixen la fe de l'Església amb el seu testimoniatge i mestratge. A la catequesi s'entrenaran a pregar, a escoltar el Senyor, a parlar-hi, a lloar-lo, a donar-li gràcies, A la catequesi podran fer experiència que ells són església. A la catequesi valoraran la seva condició de cristians, fills i filles de Déu, i en podran donar raó. A la catequesi educaran la dimensió religiosa i transcendent de la persona humana. És una de les dimensions que, si no és educada i cuidada, pot convertir la persona en un fonamentalista o en un idòlatre, capaç de convertir en déus o valors absoluts els béns materials, les ideologies, els objectius. La catequesi és per viure amb fe, esperança i amor. La catequesi, com tot procés formatiu, no és només per uns pocs anys i per preparar-se per la primera comunió, sinó que és necessària per descobrir i fonamentar la vida cristiana. Cal anar-hi cada curs. Per això cal assegurar-se que es continua després de la primera comunió fins a la confirmació i després en les propostes de formació pels adolescents i joves i també per als adults. Pares, porteu els fills a la catequesi. Fills, aneu a la catequesi. Avis, aviseu els vostres fills, ara pares, i els nets, que iniciïn i no abandonin la catequesi, ja que és per viure segons Jesús. Ah, i cal recordar que la catequesi es complementa amb la classe de religió a l'escola. Informeu-vos a la vostra parròquia. És un bon regal, serà un bon regal, el millor, potser, pels vostres fills i filles. I fins la propera setmana, si adeu plau.
Les recomanacions d'estiu que ens porta Dolors Reig, mestra i presidenta dels Amics de la UNESCO. La tenim ja aquí a l'estudi. Benvinguda, Dolors.
Gràcies.
Quan vulguis.
El pont del dimoni de Santa Eugènia. El llibre Llegendes d'aigua dolça, coordinat per Xavier Cortadelles i Judit Pujador, hi trobem gairebé 400 pàgines corulles de llegendes. Un dels textos es titula El pont de Ceret, un magnífic exemplar de pont fet en pedra sobre el riu Tec. En el text se'ns explica que és dels pocs ponts que no va ser fet pel dimoni, però hi ha una petjada seva i manca una pedra que, segons la llegenda, va ser sostreta pel dimoni de ràbia en no haver pogut intervenir en la construcció del pont. El pont de Ceret em recorda el pont del dimoni de Santa Eugènia. Construït el 1357, desmuntat el 1968, llargament reivindicat pels veïns de Santa Eugènia, aprovada la seva reconstrucció en dos plens de l'Ajuntament de Girona i que ara, a les portes del seu 660 aniversari, està esperant poder tornar. El pont del dimoni de Santa Eugènia també té una pedra singular, la número 111, situada a l'entrada de l'església de la parròquia de Santa Eugènia, inaugurada l'11 de setembre de 2001.
Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
El pròxim dijous, dia 8 de setembre, festa de la Nativitat de Maria, se celebra a la plec de la Mare de Déu de Gràcia i Bellull, que està a la catedral de Girona. Benvingut, mossèn Jaume Julià.
Gràcies. Déu us guard.
Mossèn Jaume Julià és el president del capítol de la catedral de Girona i ara potser més d'un s'ha sorprès quan hem dit que se celebra una plec a la catedral de Girona, en el claustre de la catedral de Girona, no? Potser, mossèn Jaume?
Evidentment no és habitual fer plecs a les catedrals, però bé, en el claustre el fet de la Mare de Gràcia de Bellull ve a ser com un santuari i, per tant, se celebra la festa just a la capella que hi ha en el claustre.
Ens parli una mica d'aquesta Mare de Déu que està al claustre de la catedral, la Mare de Déu de Gràcia i Bellull, dues advocacions. No?
Bé, és una advocació, diguem-ne, complexa, que costa de trobar el perquè, l'explicació del perquè aquesta advocació. Ara, certament, que està posada en el lloc on abans que els canonges residien precisament a la catedral, era el lloc d'entrada cap a la nau de la catedral. Per tant, tenia una mica aquest símbol, aquest sentit de ser una entrada, una benvinguda, una primera trobada, podríem dir, amb la Mare de Déu, que després, a més, és titular de la catedral.
Diuen que l'advocació del Bellull li ve per la mirada, no?
Bueno, sí, perquè, esclar, aquí les explicacions van una mica pel costat que cada un s'ha imaginat, perquè, evidentment, si no tens un text clar del per què, llavors això, dius, un pot imaginar que és per la mirada, la imatge és molt bonica, això s'ha de reconèixer, i, per tant, té aquest to, una mirada amable, una mirada d'acolliment, tot i que ara, evidentment, com que no és a l'entrada, aquest to d'acolliment doncs el perd una mica.
Els actes, doncs, tal com dèiem, seran aquest dijous dia 8 de setembre a les 7 de la tarda, vespres i celebració de la missa, després benedicció de les herbes aromàtiques i el cant dels goigs. Hi participa molta gent en aquest aplec?
Mira, Déu-n'hi-do. És de mal calcular, perquè tampoc les contem. I a més, com que ens posem al voltant del claustre, hi ha gent a fora, en el... podríem dir al jardí, gent a dins el claustre, per tant és una mica complexa, però sí que hi acudeix molta gent, perquè la celebració doncs, al voltant del claustre queda ple, queda molt amable.
Quines són les herbes que es reparteixen beneïdes i per què serveixen?
Mira, les més usuals, perquè n'hi ha d'altres també, però les més usuals són l'espígol i l'alfàbrega. Normalment són herbes aromàtiques, que, bueno, alguna, evidentment, serveix per la cuina, només faltaria, però també tenen ús a l'hora de perfumar la roba, de guardar la roba en els robers en aquell temps. Per tant, tenen una mica el doble ús.
Tal com dèiem, l'aplec de la Mare de Déu de Gràcia i de Bellull és el pròxim dijous dia 8 de setembre, és en el claustre de la Catedral de Girona. Quin tipus de turistes venen a visitar a la Catedral de Girona?
Mira, jo diria de tot tipus. També és força complexa, perquè quan venen demanem, evidentment, el lloc de procedència i, curiosament, de tot el llistat de noms que tenim, que hi ha tots els països europeus, hi ha països asiàtics, hi ha d'Amèrica, sí, per tant, un llistat molt llarg, a més de totes les comunitats autònomes d'Espanya, normalment cada mes n'ha vingut algun d'arreu. I quan dic arreu vull dir de Letònia, d'Estònia, de Croàcia. Normalment sempre hi ha algun mes que n'ha vingut un només, d'algun lloc d'aquests. Però és curiós perquè no hi ha una constància de dir, no sé, a l'hivern doncs ve més gent més propera, a l'estiu ve gent més de lluny, no.
I què és el que més els interessa?
Mira, pel que nosaltres veiem, observem, la nau. Això és un element realment significatiu, és molt, molt propi, és la nau més gran, per tant, doncs, en aquest sentit, té un atrient. Després, el tapís de la creació és un dels elements més importants de la catedral i, evidentment, la col·lecció de tresor de la catedral. Veus que la gent s'hi entreté, s'ho mira. El presbiteri, des de que està remodelat, també s'hi paren més que abans, potser perquè també és més fàcil de veure que abans. Sí. Mm-hmm.
Doncs gràcies, mossèn Jaume Julià, per estar amb nosaltres. Hem aprofitat també per parlar una mica de la catedral a motiu d'aquest aplec de la capella de la Mare de Déu de Gràcia i Bellull, que se celebra en el claustre de la catedral de Girona el pròxim dijous dia 8 de setembre a partir de les 7 de la tarda. Per cert, té devoció entre els gironins, la Mare de Déu de Gràcia i Bellull?
Sí, hi ha alguna persona que ve de tant en tant, sigui portar-hi un ram, sigui portar-hi un ciri, sigui amb alguna cosa d'aquestes.
Mm. Que vagi bé la festa, la plec.
Gràcies.
Darrere de cada persona hi ha unes idees, uns pensaments, un comportament. Una forma de viure. En els propers minuts, coneixerem la personalitat d'una persona. Preguntes en resposta. Respostes valuoses a preguntes curtes.
Avui amb nosaltres Rosa Núria Aleixandre, presidenta del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Girona. Benvinguda, Rosa Núria.
Benvinguda.
Quin és el record que guarda de la seva infància?
Molts. Jo vaig néixer a Barcelona, vaig viure justament al cor de Barcelona, a la Roda Universitat, anava a col·legi de la plaça Universitat, i els meus records d'infància són aquests, la Roda Universitat, la plaça Universitat, el carrer Pelai...
Quin ha estat el dia més trist de la seva vida?
El dia que va morir la pare.
Quin és el dia més alegre de la seva vida?
Un no, tres. El dia que vam decidir, el meu marit, compartir la vida, el dia que van néixer els nostres dos fills.
En quin moment del dia té uns minuts de pau i de descans?
Buf, hi ha dies que ni cap, però bé, a l'hora d'anar-me'n a dormir, m'intento.
La seva principal virtut?
Tossuda.
El seu principal defecte?
Tossuda. No em fa por res.
Què és el que més ha après de la seva mare?
Aprendre.
I del seu pare?
Tot. Soc filla biològica i intel·lectual del meu pare.
Quina és la qualitat que més aprecia d'una persona?
La sinceritat.
Què és el que més li molesta d'una persona?
Justament tot el contrari. El ser fals, el ser trepa...
Què li demana a un amic?
Sinceritat i confiança.
Quan fa que no plora?
No sóc gaire ploranera. No sé, fa molt de temps.
Quina cosa la posa trista?
Moltes coses. Crec que tenim un entorn difícil i no sempre les persones que estan al nostre entorn tenen el que han de tenir, que és la companyia d'algú.
A qui renyaria?
A molta gent. A molta gent. I sóc fer-ho. Per això sóc una persona tan incòmoda. Perquè és el renyar el que puc. I crec que s'ha de renyar el que està a sobre, el que té poder de decisió.
Què és el que més detesta?
La mentida.
Què és el que més li agrada de la vida?
Bueno, la vida bé és maca tota ella. A vegades és difícil.
És veritat que el primer petó sempre es recorda?
Bueno, segons quin tipus de petó.
Una cita bíblica.
La del sembrador. I jo crec que amb diferents versions. Crec que la Bíblia diu, i no ho recordo exactament, però diu que si sembres bé, recolliràs coses bones. Si sembres malament, pots recollir coses dolentes. Jo a vegades dic que el que sembra vents recull tempestats. I, per tant, aquest món s'ha d'anar sembrant sempre. I si sembres bé, i ho dic per experiència, acaba recollint bons fruits.
Quina cosa ha estat l'última que li ha demanat a Déu mentre pregava?
Bueno, jo diria que és molt íntima, molt personal. És respecte a la meva pròpia mare.
Un lloc per pregar?
Qualsevol lloc.
Un remei per no enfadar-se mai?
Mirar enrere i pensar que la vida t'ha donat molt.
Quin és el valor que més falta a la nostra societat?
Jo diria que... No m'entengui malament. Jo diria que caritat, però no caritat en el sentit que moltes vegades s'entén. Caritat vol dir obrir la porta a la persona que és gran, deixar-li pas, que segui l'autobús, ajudar-la, tenir aquella paraula amable amb la persona amb la que ningú s'acosta. Això és el que vull dir. I a vegades no s'entén bé. Doncs jo sempre dic que a vegades som solidaris amb gent a 3.000 quilòmetres i som incapaços de fer això, de tenir una paraula amable a la iaieta de la cantonada.
Quina és la seva afició preferida?
No fa res, un ratet. Com no puc fer-ho?
El seu animal preferit?
El gos.
Un polític?
Buf. En diria uns quants. Entre ells, encara que ara no estigui de moda dir-ho, doncs l'Artur Mas.
Un personatge de ficció?
Ningú, en concret.
Un personatge històric?
Bueno, en dos àmbits diferents, totalment diferents. Un, que a més és molt ignorat i que va ser una gran dona, Santa Teresa de Jesús, que és una dona desconeguda, que jo l'he coneguda de gran, per dir-ho d'alguna manera, a través dels seus escrits i a través de la seva obra, i em va semblar una dona extraordinària per l'època que era. I ara que reivindiquem les dones un lloc a la societat, doncs recordar una persona com ella és extraordinari. L'altra, d'Israeli, crec que va ser la persona que va en l'imperi britànic, va ser capaç de desfer les colònies, va fer que va crear el Commonwealth, i jo crec que va ser un dels grans polítics de la seva època.
Els seus actors preferits?
Bueno, no en tinc cap.
Una pel·lícula?
Em costa, una pel·lícula concreta. Dèiem de quan era petita, fos una de les primeres pel·lícules que em va agradar molt va ser West Side Story, que ara que sigui el mite de Romeo i Julieta, no? I després, pues, 2001, Llegència en l'Espai, o La Guerra de les Galàxies. A mi al cine m'agrada anar a divertir-me. No m'agrada anar a preocupar-me. Jo crec que la vida és suficientment dura com per anar a veure drames al cine.
un llibre.
També és una mica complicat, però el lloc al llibre, si tinc que llegir-ne un, La por a la llibertat de l'Erich Fromm.
Un diari.
Jo agafo tots els que trobo, en especial si són els de casa, per dir-ho així. Jo m'agrada estar informada de l'entorn proper i de l'entorn llunyà. I si puc, llegir que els, intento mirar els 4 o 5 diaris, no solament de Catalunya, sinó de l'estat espanyol. Així m'entero el que passa.
Un plat gastronòmic.
Jo sóc molt poc cuinera, no m'agrada cuinar. I, per tant, les sopes fredes a l'estiu i les sopes calentes a l'hivern.
Un club esportiu.
Bueno, no, ja m'agrada que guanyi el Barça o el Girona, però jo no sóc gens esportiva.
Un cantant, grup musical, compositor?
Bueno, actual. Bueno, a mi sempre m'ha agradat l'Elvis Presley en el seu moment, en Frank Sinatra, els Beatles, no sé, vull dir, molts. I actualment sóc molt poc discotequera. Jo fa molts anys que no... Jo crec que mai he anat a un concert de veritat, no hi he anat mai. Per tant, és difícil que hi hagi grups. I no és que no n'hi hagi, ja em semblen molt bé, però no tinc cap interès amb ells.
Una cançó.
My Way,
doncs...
de Frank Sinatra.
L'escoltem. Gràcies, Rosa Núria Alexandra, presidenta del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Girona.
I unes quantes coses més. Gràcies.
And now, the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll make it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, traveled each and every highway, and more than this, I did it my way. Regrets I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, I saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I guess you knew, when I bit off more than I could chew. And with it all, when there was doubt, I ate it up, then spit it out. I grew tall through it all, and did it my way.
Església Viva, recull d'actualitat a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge, dia 4, plec del Santuari de la Mare de Déu dels Arcs a Santa Pau. Missa a les 12, presidida pel nostre bisbe Francesc, que coincideix amb la seva visita pastoral a l'arxiprestat de l'Alt Fluvià. El pròxim dimarts, dia 6, a 4:45 de la tarda, a la Basílica de Sant Feliu de Girona, pregària per les vocacions sacerdotals. El pròxim dijous, dia 8, festa de la Nativitat de Maria, a plec del Santuari de la Mare de Déu de la Misericòrdia, Canet de Mar. A les 8, missa de la festivitat. A les 12, ofici solemne. I a les 7 de la tarda, Sant Rosari. A 8:15, missa presidida pel nostre bisbe. Festa del Santuari de la Mare de Déu d'Altura d'Olot, dijous. A les 10, missa presidida pel nostre bisbe. També festa al Santuari de la Mare de Déu del Món, missa a la 1 del migdia. I també recordem és la plec de la capella de la Mare de Déu de Gràcia i Bellull. Els actes comencen a les 7 de la tarda. Recordem que aquesta capella és el claustre de la catedral de Girona. El pròxim divendres, dia 9, presa de possessió dels nous càrrecs diocesans i parroquials a la Cúria Diocesana, a Casa Carles, a les 11 del matí. I avancem els actes més importants pel dissabte de la setmana que ve, dia 10, pregària a la Mare de Déu de Fàtima, a 6:45 de la tarda a la parròquia de Sant Pau de Girona, i a plec del Santuari de la Mare de Déu del Món, missa a la 1, presidida pel nostre bisbe, amb els cants del cor parroquial de Besalú. També hi haurà la trobada de Maries del Món i l'encant de coques.
El dia el teu nom, Maria, és com dir que la pobresa ha comprat els ulls de Déu. És com dir que la promesa neix del pit que dona llet. El dia el teu nom, el dia el teu nom. El dia el teu nom, Maria, és com dir que el regne ja ve i és pura provocació. És dir, només qui estima és aquell qui coneix Déu. El dia el teu nom, el dia el teu nom. Maria, Maria de Natzaret, Maria. El teu nom, Maria, és com dir que tots els noms són plens de la gràcia de Déu. El dia el teu nom, Maria, és com dir la nostra carn vesteix el silenci de Déu. És com dir que la promesa neix del pit que dona llet. El dia el teu nom, el dia el teu nom.
Aquest és el nostre homenatge també en aquesta festa que celebrem el pròxim dijous 8 de setembre, la festa de la Nativitat de Maria, la festa del naixement de la Mare de Déu. Era la cançó que porta per títol Di el teu nom, Maria, del grup Cairoi. Abans d'acabar l'Església Viva, anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge 4 de setembre. Durant tot aquest mes ens portarà els comentaris dels Evangelis Carme Panella, professora de les Dominiques del Pare Coll de Girona. Gràcies, Carme, per acceptar la nostra invitació.
Moltes gràcies a vosaltres.
Quan vulguis.
L'Evangeli d'aquest diumenge és de Lluc, capítol 14, versets del 25 al 33. Aquest passatge evangèlic pertany a la secció del viatge de Jesús des de Galilea cap a Jerusalem i ens parla de les exigències que comporta esdevenir deixeble seu. És un missatge directe, amb una sentència inicial que no s'ha de veure com una provocació per abandonar la família, sinó com una invitació a augmentar-la, tractant tota persona com a germana nostra. I l'exigència de portar la creu no ens obliga pas a convertir-nos en herois, sinó en seguidors fidels i coherents, disposats a acceptar la nova escala de valors que ens proposa el missatge de l'Evangeli. Ser deixeble de Jesús comporta deixar la zona de confort i sortir a les perifèries, tal i com ens exhorta a fer el Papa Francesc. En l'Evangeli d'avui, Jesús ens invita a mesurar el nostre esforç per continuar fent-nos mereixedors de ser anomenats deixebles seus, lliurats a l'anunci de la Bona Nova. La causa a la qual som convidats a afegir-nos és única i engrescadora. Ens demana jugar-nos-hi la vida per, al final, poder-la salvar.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve.